L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
L'Ajuntament de la Ràpita sancionarà Fecsa per la línia elèctrica del Trabucador. Aquesta serà una de les notícies de portada avui a l'informatiu de Mute, tot i que també us explicarem l'inici dels treballs a Tortosa pel desplegament de la xarxa de fibra òptica o les oportunitats econòmiques de l'Ebre si esdevé reserva de la biosfera. Aquestes i d'altres notícies avui dimecres, primer dia del mes de setembre. Benvinguts. Comencem. I la primera notícia del dia amb la que avui encetem el nostre temps d'informació és que l'Ajuntament de la Ràpita sancionarà Fecsa per la línia elèctrica del Trabucador. Infosa, empresa explotadora de les salines de la Trinitat, diu que els moviments que s'estan fent per part de la Generalitat i de Fecsa són pocs i s'està acabant el temps. D'aquesta notícia ens en parla, ens en dona més detalls Josep Roig des de la Plana Ràdio.
Doncs efectivament, així és. Ahir dimarts va tindre lloc a la sala d'actes del Maset a Sant Carles de la Ràpita una roda de premsa que va convocar l'Ajuntament Rapitenc amb la participació de l'alcalde del consistori Miquel Alonso i també va estar convidat en aquesta roda de premsa Joan Sucarrats, que és el gerent de l'empresa Infosa, empresa que s'encarrega de la gestió i explotació de les salines de la Trinitat. Alonso, l'alcalde de la Ràpita, va explicar que finalitzava ahir mateix el pla donat per l'Ajuntament a la companyia elèctrica per a que retirés els pals de la línia elèctrica en desús i aquells que estan en mal estat en el tram final de la barra del Trabucador dins dels límits territorials d'aquesta localitat del Montsià. L'Ajuntament Rapitenc havia donat una autorització en precari a Fecsa per a que reposés els pals caiguts durant els temporals de la darrera tardor i que a la vegada traslladés aquells altres que estiguessin en perill de ser afectats per nous temporals, seguint el constant i dinàmic moviment des d'un punt de vista geològic de la barra del Trabucador. Després de comprovar que l'elèctrica no ha retirat a cap d'aquests pals ni ha reubicat la instal·lació provisional, ha incoat l'Ajuntament de la Ràpita expedient sancionador a Fecsa, la qual no va presentar cap al·legació. En aquest sentit, per tant, l'Ajuntament de la Ràpita anuncia que reunirà en Junta de Govern la pròxima setmana i imposarà una sanció econòmica que pot oscil·lar entre els 300 i els 3.000 euros. Això, si l'empresa no reacciona, es repetirà fins a dues ocasions més en plaços de 15 dies. I si la companyia elèctrica no actua després d'esgotar les tres sancions i tal com marca la normativa, serà l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita qui executarà la retirada dels pals i passarà posteriorment la despesa a l'empresa per procediment judicial. Escoltem a l'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso.
Bé, avui hem fet la roda de premsa bàsicament perquè acabava el plaç que tenia l'empresa Fecsa Endesa per retirar els pals que li havia donat l'Ajuntament en l'expedient que s'havia obert. Llavors, vist que no s'ha fet cap tipus d'actuació per part de Fecsa Endesa, a partir d'esta setmana que ve es reunirà la Comissió d'Obres i la Comissió de Govern i se començaran a imposar les sancions coercitives pertinents i se seguiran donant nous plaços a Fecsa per tal que aquesta retire tot el que és inservible i que no és utilitzat per a donar energia elèctrica a les salines. Des de l'Ajuntament sempre hem tingut com a, diguem, una mica tradició el que fiquem tres multes coercitives i després fem l'actuació subsidiària a nosaltres. Per tant, ficarem aquestes tres multes coercitives durant els 15 dies de plaç pertinents a cada una i en cas de que Fecsa no ho faiga, ho faríem subsidiàriament a l'Ajuntament i passaríem tota la facturació del cost a Fecsa Endesa.
Amb tot, l'alcalde Rapitenc també explicava que amb la retirada dels pals en mal estat el principal problema continuarà vigent, ja que mentre no es substitueixi l'actual traçat provisional i s'executi un projecte estable i definitiu, continuarà el perill per als usuaris de la platja i al mateix temps el deficient subministrament elèctric a les salines de la Trinitat, amb la qual cosa l'empresa Infosa continuarà treballant en precari. Per aquest motiu, Miquel Alonso demanava a Fecsa i en especial a les direccions generals de Medi Natural i d'Energia que treballin i que trobin les eines adequades per fer possible que Infosa pugui pugui desenvolupar la seva activitat empresarial sense els entrebancs actuals. Sobre aquesta qüestió, precisament, el gerent d'Infosa, Joan Socarrats, afegia a la mateixa roda de premsa que després de 8 anys de gestió sense cap resultat s'acaba el temps, dia que ja s'havia explicat per activa i per passiva que perilla l'activitat de l'empresa al Delta de l'Ebre i, per tant, el treball de les famílies del territori que hi treballen. L'escoltem.
Home, per nosaltres, com a Infosa, és molt important les declaracions d'avui de l'Ajuntament de la Ràpida, no? que està dient i que està denunciant l'estat d'aquesta línia i que això ja no s'aguanta més, que se li ha donat una solució definitiva i que la solució, com ha dit l'alcalde, i tots estem convençuts, passa per fer una línia subaquàtica i poder treure tot el que avui hi ha a la barra del trabucador de postes i cables. És molt important que des de l'Ajuntament s'estigui donant suport a la denúncia de l'empresa, no tan sols i també perquè l'empresa continuï i pugui continuar treballant i subsistint, sinó també pel tema de la seguretat de les persones i de la importància del manteniment del parc natural.
El gerent d'Infosa també va dir que l'empresa estaria disposada a col·laborar en el finançament del projecte, però que en cap moment es vol ni es pot assumir les quantitats que suposaria fer-se en càrrec del 50%, considerant que hauria de ser FECSA qui assumís la major part de la despesa. En la mateixa compareixença també es va explicar que la millor solució que s'ha donat fins ara ha estat des de les diferents direccions generals, la companyia elèctrica i la mateixa Infosa, la de fer una instal·lació subaquàtica per la badia dels Alfacs que resolgui aquesta problemàtica. De totes maneres, per lo que sembla, també com s'està trigant tant a decidir-se com es realitza o quan realitza el projecte, aquest es va encarint i ha passat de valorar-se en 700.000 euros a 1.200.000.
Unes jornades plantejaran les oportunitats econòmiques de l'Ebre si el territori esdevé reserva de la biosfera. El Consell Promotor de la Candidatura de les Terres de l'Ebre al programa MAP de la UNESCO, Reserva de la Biosfera, es tornarà a reunir el proper 7 de setembre per conèixer ja el primer esborrany de la memòria. Amb tot, un dels objectius de la candidatura és fer un esforç de divulgació sobre què suposa ser Reserva de la Biosfera i quines oportunitats s'obrin per al territori. Així, els propers dies 13 i 15 de setembre es desenvoluparan a la Cambra de Comerç de Tortosa unes jornades tècniques on es buscaran nous aliats que donin suport a la iniciativa. Una de les fites és convèncer els reticents, així com explorar les noves oportunitats que pot generar aquesta marca pels sectors econòmics del territori. Tot i que ho atribueixen a la manca d'informació, el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, reconeixia que encara hi ha una part dels empresaris ebrencs que es mostren reticents a que les Terres de l'Ebre siguin reserva de la biosfera. L'escoltem.
Nosaltres, una mica també la nostra missió dins d'este programa és fer un esforç per trencar una mica els recels que encara queden des d'alguns sectors empresarials de que no volen cap tipus de limitació. Nosaltres ens hem assessorat i tenim el convenciment al 100% que això en cap moment pot mermar cap tipus d'activitat empresarial. Més a més, tot al contrari. Això serà com una marca de qualitat, però a nivell general de les Terres de l'Ebre. És a dir, com pugui ser una Q de qualitat o com pugui ser una ISO o com pugui ser una marca de qualitat. Per tant, la Cambra de Comerç, davant d'una cosa així, i més a més a nivell de totes les Terres de l'Ebre, i donem tot el suport, com no podia ser de cap manera més.
En la mateixa línia, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, el republicà Lluís Salvador, deixava clar que calia fer un esforç per explicar què és la reserva de la biosfera i què pot suposar per al territori.
I un dels objectius importants que es vol aconseguir en aquestes jornades que és posar damunt de la taula aquelles oportunitats de reforçar els nostres sectors econòmics que ofereix la reserva de la biosfera. En aquest sentit, hi ha una primera gran oportunitat, que òbviament és poder accedir a unes línies de finançaments específiques que poden, a les quals se poden presentar els territoris que són en reserva de la biosfera, per un costat línies de finançament específiques directes que trau anualment el propi Ministeri de Medi Ambient, Medi Natural i Marí, i una segona línia de finançament que es desenvolupa dins del marc de la Llei de Desenvolupament Rural Sostenible.
Així, tant l'ús de les xarxes socials com el Facebook, la propera construcció d'una pàgina web o l'inici d'una campanya de promoció en format d'espot televisiu només tenen un objectiu comú, buscar el màxim suport per tirar endavant la iniciativa. Precisament les jornades tècniques també volen fer palesa que, a més del territori, aquest és un projecte de país, tal com expressava Salvador.
Per tant, hi comptem en aquestes jornades, en la participació del conseller d'Agricultura, del conseller de Medi Ambient, del vicepresident de la Generalitat, de representants del Departament de Turisme i també en representants del Govern de l'Estat. Per tant, pretenem, i jo crec que aconseguim, que més enllà de que això és un projecte de territori, també sigui un projecte de país. També cal recordar que en aquests moments només hi ha una altra reserva de la biosfera, a més d'un format de la primera generació, per tant, que només afecta a un parc natural, no té el potencial de la nostra, i per tant també volem que sigui una candidatura no només de les Terres de l'Ebre, sinó que també contigui en el reforçament i en l'impuls del conjunt de les institucions del nostre país.
En les jornades també es donarà a conèixer el contingut de l'esborrany de la memòria de la candidatura que es presentarà el proper 7 de setembre al Consell Promotor. Les jornades tècniques se celebraran el 13 i 15 de setembre a la seu de la Cambra de Comerç de Tortosa i estan obertes al públic en general.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Continuem parlant de temes relacionats amb les noves tecnologies i amb l'inici a Tortosa de les obres del desplegament de la xarxa de fibra òptica. Governació i l'Ajuntament de Tortosa han iniciat les obres de construcció de la xarxa amb un pressupost superior als 1,5 milions d'euros. El projecte de desplegament de la xarxa MAN, Metropolitan Area Network, al municipi de Tortosa permetrà la interconnexió de més de 40 seus d'entitats i organismes públics. Per a la creació d'aquest ambiciós projecte s'han invertit 1.568.800 euros, que serviran per construir 19.950 metres nous de xarxa de fibra òptica al municipi de Tortosa. Pel desplegament de part de la xarxa de fibra òptica projectada, s'aprofiten més de 2.700 metres de canalització de titularitat municipal ja existents. Està previst que el projecte finalitzi a finals del 2010. El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, afirmava que amb l'execució d'aquesta obra, que vol ser referent a les Terres de l'Ebre, el Departament de Governació continua endavant amb l'objectiu de facilitar el desplegament de les xarxes de fibra òptica a tot el territori català, tant mitjançant l'aprofitament de les infraestructures pròpies de les administracions com a través de la inclusió de les telecomunicacions en qualsevol obra pública. Aquesta és una infraestructura que posarà les Terres de l'Ebre al capdavant de Catalunya pel que fa a les telecomunicacions, explicava el director dels Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques, Carles Pasqual. Segons afegia, la xarxa de fibra òptica és fonamental perquè el campus de l'Ebre de la URB es connecti a l'anella científica i per millorar les comunicacions al territori. La promoció del desplegament de xarxes de nova generació s'enmarca en la voluntat de potenciació de l'economia que recull el Pla de Govern 2007-2010 de la Generalitat de Catalunya i que pretén situar les infraestructures de telecomunicacions al nivell d'altres infraestructures bàsiques. De Tortosa a Alcanar. Per continuar parlant de temes relacionats amb l'urbanisme municipal. D'una banda, hem de destacar que des de fa uns dies és obert a les cases un nou carrer a la circulació de persones i vehicles, el carrer Canàries. D'altra banda, cal dir que la Junta de Govern local ha aprovat el plec de condicions per a la licitació de les obres del col·lector del carrer de Càlids i la ronda del Remei, Alcanar, amb un pressupost de quasi 300.000 euros. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem qüestions avui relacionades amb l'urbanisme municipal i ho fem per un doble motiu. D'una banda, per destacar que coincidint amb el mes d'agost, la màxima afluència de visitants i també l'inici de festes de les cases, fa uns dies s'obria en aquest nucli de població mariner del nostre municipi el carrer Canàries al trànsit rodat i també a la circulació de persones. Un carrer que, a més, molt prontet també es veurà acompanyat de l'obertura d'un altre, com és el carrer Magallanes, tal com comentava als nostres micròfons el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. L'escoltem.
La veritat és que és un motiu de satisfacció, no? Perquè en les passades festes, aproximadament, se va poder obrir el carrer Canàries, no? De les cases, un carrer que estava tallat, i finalment s'ha completat la seva urbanització i s'ha obert al trànsit, i això va passar doncs, uns dies abans de començar les festes, i ha sigut un element més perquè pues, el trànsit de circulació i també l'aparcament de les cases hagi pogut transcorrer amb normalitat, eh? I és un carrer més que així se va completant de poc a poc aquesta trama urbana, no? I resolent aquests punts negres que té encara avui miqueta les cases. Esperem que ben aviat també es pugui obrir el carrer Magallanes, que també és una via important, però aquest carrer Canàries durant les festes passades es va poder obrir i s'ha posat en marxa i és un element més de la trama viària de les cases.
Però aquesta no és l'única novetat en l'àmbit urbanístic a Alcanar, ja que també fa molt pocs dies a l'última Junta de Govern local s'aprovava el plec de condicions que permetran la licitació de les obres del col·lector del carrer de Càlig amb la Ronda del Remei. Manel Martí.
Sí, l'altre també és un tema que es va aprovar en la Junta de Govern passada, que va ser la licitació, finalment ja, de les obres del corrector del carrer Càlig i Ronda del Remei. Sabeu que allí hi ha un problema important d'aigües, no? És un problema que ja és d'antic, no? Perquè baixen moltes les aigües que baixen totes pel carrer, fonamentalment d'Arquitecte Gaudí, allí no tenen sortida i provoquen inundacions que han afectat afectaven des de fa temps als veïns d'allà, afectaven també a l'antiga escola, han afectat aquella plaça que hi ha allí, i el que es fa és, evidentment, abans de qualsevol cosa a la plaça, perquè el problema no és la plaça, el problema és que arriben les aigües i no tenen sortida. Es farà aquest col·lector. Aquesta obra va ser inclosa en el PAM, en el Pla d'Acció Municipal, i va estar subvencionat per la Diputació de Tarragona amb 75.000 euros. Aquesta obra, que us dic jo, ja es va fer l'informe favorable el passat 19 d'agost per carreteres, té un pressupost de 289.000 euros i bueno, s'ha aprovat la licitació i esperem que en aproximadament termini d'un mes o mes i mig ja estarà adjudicada i podran començar aquestes obres, no?, que resoldran també una part important, no?, d'aquestes inundacions que ja des de quan encara estava a l'escola, ja passaven, no?
Un cop aprovat aquest plec de condicions, ara s'espera que l'adjudicació es faci per a finals del mes d'octubre, principis de novembre. D'aquesta manera, i un cop enllestida aquesta actuació, millorarà de manera notable la qualitat de vida. En una zona on hi ha situats importants equipaments municipals, com la residència per a la gent gran i el centre de dia, o també el centre d'assistència primària.
Gràcies, Domènec. Ara continuem a la cala perquè els serveis a les urbanitzacions es reforcen durant l'estiu. D'aquesta temporada destaquen que s'han ampliat els serveis degut a la major afluència de persones i també l'harmonia en què es desenvolupen les relacions entre veïns i consistori. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
La regidoria de relacions amb les urbanitzacions ha seguit amb la seva feina habitual durant aquest estiu perquè continués la normalitat en la que tot es desenvolupa la resta de l'any i afegint el treball específic d'aquestes dates, com el que realitza, per exemple, la Brigada d'Obres i Serveis, netejant les platges de les que destaquen les que són Bandera Blava, Calafató, Sant Jordi i Calaforn. A més, han continuat a la neteja de carrers, al manteniment de les zones comercials de Trescales i Calafat i les zones públiques, com ara el passeig de Marina Sant Jordi i el parc públic de Trescales. Pel que fa al servei Calabús, uns 2.000 usuaris l'han utilitzat aquest estiu. Aquest autobús que connecta la vila amb les urbanitzacions ha ampliat el seu recorregut oferint accés a platges com l'Almadrava i Sant Jordi a través de la plaça Gabriel de Sant Jordi d'Alfama. A més, el Calabús, en horari d'estiu, fa un recorregut fins al càmping de Santes Creus. La novetat, enguany, és que per 50 cèntims més el bitllet costa 1,50 euros. Els viatgers que així ho desitjaven podien baixar a la piscina municipal. Un altre servei que la regidoria de relacions amb les urbanitzacions oferia als ciutadans és l'oficina d'atenció al ciutadà, la UAC, que no tanca portes en aquesta època. Al contrari, amplia el seu horari de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 5 a 7 i dissabtes de 9 a 1 per la major afluència de públic de fora. De fet, el 85% de les visites que ha rebut al punt d'informació turístic eren estiuejants francesos. A més, la UAC segueix gestionant aquells suggeriments dels veïns i veïnes com durant la resta de l'any. A partir de setembre, l'horari torna a ser l'habitual, de 9 a 1 pel matí. Tanmateix, l'Ajuntament va col·laborar en la festa solidària per recaptar fons per a Creu Roja i Càritas, que es va fer a Trescales el passat 17 de juliol, i en el que 500 persones van participar en les diferents activitats que es feien com el Mercat Popular i 360 al sopar multitudinari organitzat amb el mateix motiu. Altres actes festius que es van fer a Trescales van ser el 6 d'agost, el campionat de petanca i la botifarrada, organitzats per l'Associació de Veïns Mediterrània, i les festes d'estiu, que va organitzar l'Associació de Propietaris Urbamar del 13 al 15 d'agost. També la Regidoria de Relacions amb les Urbanitzacions va col·laborar en les festes de Calafat, que tenen lloc del 6 al 8 d'agost. Joan Pere Gómez Comas, regidor de Relacions amb les Urbanitzacions.
A l'estiu, al poble nostre, al moment punta, som unes 35.000, 40.000 persones i molta d'aquesta gent viu a les urbanitzacions. Per això, des de l'equip de govern i de la regió d'urbanitzacions, hem de procurar que sentin el més a gust possible. Crec que cada dia ho estem fent millor i així ens està agraint la gent. I si això li sumem que les diferents entitats i associacions de manera voluntària organitzen les festes només amb la col·laboració de l'Ajuntament, això comporta de que la gent estigui contenta, s'ho passi bé i faci el que ha de fer a l'estiu, veranejar, distraure's i passar-s'ho bé.
D'altra banda, els veïns han emprès dues iniciatives que han comptat amb el beneplàcit i la complicitat de l'Ajuntament, com la passejada ecològica del 20 d'agost a Marina Sant Jordi o la formació de la Brigada de Voluntaris Anglesos. En dues iniciatives es van fer per contribuir a la neteja de l'entorn.
L'informatiu de Mute.
Empresa de comunicació al territori busca comercial. Dedicació a temps parcial. Interessats o interessades, feu arribar el vostre currículum vitae a l'email emute@emute.cat.
Del 3 al 5 de setembre a l'Aldea tornem a estar de festes. Arriben les festes de barri de l'estació en honor a Sant Ramon, organitzades per la nova comissió de festes. Correfocs, nits humor, baquetes, bous embolats, esmorzars, conyac cremat, jocs infantils, ball, ofrenes, vermut dansant, campionat de billar. Què més necessites? Tan sols una cosa, en necessitem a tu. Festes del barri de l'estació en honor a Sant Ramon, del 3 al 5 de setembre, organitzades per la nova comissió de festes. Us esperem a tots. Del 3 al 5 de setembre, l'Aldea torna a ser de festes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El proper destí informatiu, Amposta, perquè Acció Social i Ciutadania concerta totes les places del nou centre de dia d'atenció especialitzada en malalties neurodegeneratives d'Amposta. Es tracta de 30 places d'acolliment diurna adreçades a persones grans amb dependència. El Departament d'Acció Social i Ciutadania signava ahir al migdia un conveni amb la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià per concertar totes les places del nou centre de dia d'atenció especialitzada en malalties neurodegeneratives d'Amposta. Es tracta d'un total de 30 places d'acolliment diurn adreçades a persones grans amb dependència. La signatura es portava a terme a càrrec de Lluís Nualart de la Fundació de Serveis Socials del Montsià, amb la presència del director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs. El centre de dia es va posar en marxa el passat 9 d'agost i ofereix atenció personal a les activitats de la vida diària, dinamització sociocultural, suport personal, social i familiar, així com serveis de fisioteràpia, entre d'altres. El Departament d'Acció Social i Ciutadania destinarà enguany al manteniment d'aquestes places un pressupost de 148.984 euros. El director territorial, Adam Tomàs, declarava que amb aquest nou equipament a Amposta es consolida l'atenció a la gent gran de la comarca del Montsià, que durant aquesta legislatura ha augmentat significativament el número de places tant del centre de dia com residencials. Seguim ara informant-los del nou reglament de la Llei d'Espectacles que reforça la seguretat dels locals i regula els afters, que entrarà en vigor a finals d'aquest mes. Se simplifiquen els tràmits per a obtenir llicències i organitzar activitats musicals en directe. Els locals d'activitats recreatives i oci hauran de disposar també de sistemes de control d'aforament com a mesura de seguretat. Els ajuntaments, per la seva part, podran assumir les competències plenes en matèria d'espectacles. Cal recordar que el reglament regula per primer cop els afters i incorpora les discoteques i sales de festes de joventut destinades a menors. El govern de la Generalitat aprovava el reglament desplegament de la llei dels espectacles públics i les activitats recreatives, que reforça la seguretat dels locals, simplifica els tràmits dels empresaris, facilita les actuacions en directe i desenvolupa la descentralització vers els ajuntaments. També reconeix el dret de les persones interessades a ser escoltades en la tramitació de les llicències i preveu serveis de mediació i resolució de conflictes entre la ciutadania i els titulars d'establiments. El reglament, que entrarà en vigor a finals de setembre, recull en un únic text tots els decrets vigents actualment sobre aquest àmbit: serveis de vigilància, locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, habilitació i funcions personals, control d'accés, assegurances de responsabilitat civil, dret d'admissió, consell assessor d'espectacles públics i activitats recreatives, etc. El reglament preveu que els ajuntaments, per mitjà d'un acord de ple, podran acordar l'assumpció de les competències d'inspecció i sanció i comunicar-ho al departament competent en la matèria. En aquest moment ja són 39 els ajuntaments que han assumit les competències des de l'aprovació de la llei.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Empresa de comunicació al territori busca comercial. Dedicació a temps parcial. Interessats o interessades, feu arribar el vostre currículum vitae a l'email emute@emute.cat.
A partir del 16 de setembre, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre serà un parlar per no callar.
Acabem, com sempre, amb la crònica de successos i amb una resolució. 6 anys d'internament per al parricida xinès. El jutjat de menors de Tarragona ha condemnat a 6 anys d'internament i a 3 anys més de llibertat vigilada el noi de 16 anys que a finals d'octubre de l'any passat va assassinar la mare i la seva parella sentimental, de 42 i 34 anys respectivament. Els fets van tenir lloc en un habitatge de la Rambla de Catalunya, del barri Tortosí de Ferreries. El jove, d'origen xinès, com la mare i el seu padrastre, va utilitzar un ganivet de cuina per cometre l'assassinat després de fer una llarga migdiada. La discussió va culminar amb 31 ganivetades al padrastre, amb qui el noi tenia una relació molt dolenta perquè l'home sempre el menyspreava i l'insultava, segons va justificar el menor. En canvi, la dona va rebre una sola ganivetada mortal quan va intentar frenar l'agressió, segons detalla l'escrit del jutge. La fiscalia apel·larà contra la sentència davant de l'audiència.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest matí de dimecres el cel està mig ennuvolat o tapat en molts sectors de la meitat sud del país, més clarianes com més cap al nord i al nord-est. La previsió apunta que aquests núvols s'han d'anar trencant, però no marxaran. La tarda serà variable, especialment cap a la meitat sud del país, zones també de l'interior. S'ha produït algun ruixat cap al sector del Camp de Tarragona. S'han acumulat a Reus 3 litres, una a Cambrils i a la Mussara. Pel que fa a les temperatures màximes, avui seran molt semblants a les d'ahir, calor moderada, moltes xifres entre els 25 i els 30, puntualment es pot arribar als 31, i més aviat al vespre pot arribar algun ruixat aïllat cap al terç oest. Demà, dia de canvis, arriba una pertorbació, el temps canvia 180 graus, més núvols, sobretot al matí cap a l'interior, amb algun ruixat cap a Tarragona, a Lleida, a la tarda en aquestes comarques del xàfec s'estendran més, poden ser localment tempestuosos, i a la resta també la tarda s'anirà ennuvolant més i podran arribar a caure alguns plugins, però seran molt dispersos, poca aigua per Barcelona i encara menys per Girona.
De moment les pluges encara no han fet acte de presència, tot i que segons pronòstics arribaran demà dijous. Per part nostra, res més, que continuen disfrutant ara sí des de la seva municipal amb la programació habitual. Fins la propera.